Avui que l'expresident del Barça, Sandro Rosell, i l'actual secretari tècnic, Eric Abidal, han hagut de declarar a la Ciutat de la Justícia en relació amb una suposada trama de tràfic d'òrgans i irregularitats relacionades amb el trasplantament del fetge al mateix Abidal. Anaïs Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fem una cronologia de com han anat les declaracions.
Eric Abidal, el secretari tècnic del Barça, i Juanjo Castillo, a qui la Guàrdia Civil va identificar com a interlocutor de Rosell en la conversa telefònica interceptada, han arribat a 2:15 del matí a la Ciutat de la Justícia. Han declarat durant 1:20, explicant que el trasplantament de fetge va ser legal. A la sortida, l'advocat de Vidal, Carles Munguilot, ha defensat l'arxiu de la causa i ha dit que les converses es van produir en un ambient de distensió.
Bé, el senyor Castillo ha reconegut que aquestes converses van existir, que van ser converses privades, que eren invencions seves, que té una forma de ser que fa molta broma i exagera i s'inventa coses, i amb un ambient de distensió i sense cap ànim d'explicar veritat, sinó de fer broma, exagerant invencions seves, va dir això, per tant.
L'expresident Sandro Rosell ha estat l'últim en declarar, arribat a les 12 del migdia, sense creuar-se ni amb Abidal ni amb Juanjo Castillo. Pau Molins, el seu advocat, ha donat la seva versió de les converses telefòniques interceptades.
Ell ha dit que és una persona que se l'estima molt, és molt amic seva, però que és una persona que és una mica bruto, eh? Ja he dit, és un poco bruto, eh? Vull dir que fabula o que diu les seves coses, però que no tenen cap possibilitat de que siguin reals aquestes.
Molins també ha dit que demanaran responsabilitats legals a El Confidencial per les converses filtrades i asseguren que Rosell és víctima d'una persecució.
Como Sandro estaba en prisión y se le quería perjudicar, aparece en los medios de comunicación, concretamente en El Confidencial Digital, cuando está, lleva ya más de un año en prisión por orden de la señora Lamela en la Audiencia Nacional, pues aparece esta noticia. Noticia que además el titular era falso, porque se decía que Sandro Rosell había reconocido haber comprado un hígado ilegal a Vidal, lo cual nunca lo ha dicho y ahora se ha visto que es absolutamente falso. Y se calla lo único que sí que podía favorecerle a Sandro Rosell en ese momento, en julio del 2018, que es que la causa aquí judicial estaba archivada. Eso se lo calla el periodista, que estaba archivada.
Recordem que la jutge va arxivar el cas el mes d'octubre per falta de proves. Tot i així, l'Audiència Nacional de Barcelona el va reobrir per petició de Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per aclarir les presumptes irregularitats que semblen existir en l'acte del donant. L'Audiència de Barcelona va obligar el magistrat a practicar més proves, entre d'altres la testifical del cosí de Vidal, així com també una prova d'ADN i una exploració d'un forense que ha certificat l'existència de cicatrius que es poden correspondre a una operació d'aquest tipus.
Doncs polèmiques judicials a banda, d'aquí a uns minuts, a 4:15, tindrem la roda de premsa prèvia d'Ernesto Valverde abans del Leganés-Barça de demà. Recordem-ho, torna a la Lliga. Josep Antoni, bona tarda.
Bona tarda.
Un partit al camp del CUE per un Barça que l'hauria d'afrontar escarmentat després de les decepcions a Granada, Pamplona i, a més, al Ciutat de València.
On s'ha deixat punts que poden fer molta falta per guanyar la Lliga. El Barça va perdre contra el Granada i contra el Llevant i va empatar amb l'Osasuna. I no oblidem que l'any passat el Barça hi va perdre a Leganés, 2-1. Els madrilenys van remuntar en 2 minuts el gol que havia marcat Coutinho. A més, el Leganés estrenarà tècnic al nuevo Butarque, Javier Aguirre.
¿Y te viene el Barça? No, pero cuando vi el calendario, Real Sociedad, Barça y Sevilla en ese orden, dije, quedarán bolas, pues no me queda otra más que disputar cada partido. Que voy a hablar del Barça, del Messi, de Valverde, que los admiro muchísimo. Pues nada, es el campeón, entonces en ese sentido no hay más que jugar el partido con nuestras herramientas, con nuestra personalidad, desde la humildad, con seriedad, con profesionalismo y dar la cara. Y además estamos en casa.
L'entrenador mexicà és un rodamón del futbol, entrenat a Abu Dhabi, al Japó, a Mèxic i a Espanya. A la Lliga Espanyola, amb l'Osasuna, l'Atlètic de Madrid, el Saragossa i l'Espanyol. És un entrenador que sempre sap com motivar els seus jugadors. Declaracions a TV3.
Les debemos, por lo menos que la gente se vaya contenta a casa, sin importar el resultado del marcador de los goles. Que vea a su equipo como tal, como un equipo orgulloso de defender estos colores, esta institución. Y luego ya, bueno, si hay cosas individuales que te decantan el partido, pues ni hablar. A favor, en contra, mejor. Pero que la gente se vaya a casa este sábado diciendo, me gustó mi Lega, me gustó lo que vi. Ya está.
Venim d'una setmana de partits de seleccions. El Barça ha recuperat ja tots els internacionals. Aquesta tarda faran el darrer entrenament. Valverde donarà la llista de convocats. El partit, recordem-ho, demà, a la 1:00, el nuevo Butarque, Nova Labadà. De fet, la Lliga està en joc, ho deia el mateix Leo Messi, a RAC1 en televisió.
La Lliga sempre és important, no?, te marca la regularidad de todo, de toda una temporada, de todo el año, y se siente que se hizo el trabajo completo, el objetivo nuestro y el sueño de todo, ¿no?
Els principals mals de cap per Valverde són en defensa, recordem, té les baixes dels laterals Jordi Alba i Semedo lesionats i de Sergi Roberto sancionat. Demà, a banda d'aquest Leganés-Barça, també es jugaran els partits Granada-Atlètic de Madrid, Betis-València i Madrid-Reial Societat. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
I em sembla que a Zinedine Zidane li deuen haver preguntat més per Gareth Bale que no pas pel partit de demà.
Mira, de fet, el tècnic francès, després de la segona pregunta sobre el jugador galès, ha dit que no en respondria més. La veritat, però, és que al final n'ha acabat contestant gairebé una desena. La primera ha estat sobre la polèmica pancarta amb què va celebrar el triomf de la seva selecció, que deia Gales, Golf, Madrid, per aquest ordre.
Yo considero también que, es, que hacemos muchos, muchas cosas, mucho ruido por el tema de Gareth, y al final lo más importante, como yo como entrenador y él como jugador, es solo concentrarnos en el fútbol.
Zidane també ha dit que físicament Bale ja està en condicions de jugar, però no ha volgut concretar si ho farà demà. Al tècnic blanc també se li ha preguntat si amb el fitxatge de José Mourinho pel Tottenham ell està més tranquil.
Más tranquilo, no? Da igual. De eso, pero luego me parece bien la relación que puede tener con nuestro presidente. Si es así, muy bien.
I entre lògics, el joc de la Reial Societat i els del noruec Martin Ødegaard, cedit pel Madrid a l'equip de Donostia, una declaració d'intencions. El Madrid serà l'únic equip que entrenarà a Espanya.
Sí. Sí, sí, se me pregunta si yo... Yo soy blanco, hombre. Entonces, ¿esto lo tienes o no?
El Madrid-Reial Societat, segon i cinquè de la classificació, començant demà a les 9.
L'Espanyol, mentrestant, continua preparant el partit de diumenge contra el Getafe amb la màxima intensitat i dedicació. Machín podrà comptar pràcticament amb tota la plantilla disponible. Els jugadors estan més mentalitzats que mai per començar d'una vegada a revertir la seva situació. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
I ara fa només uns minuts que hem sentit un dels homes més importants de l'Espanyol de Machín, Bernardo Espinosa.
Sí, és un dels jugadors habituals, segurament l'extensió de l'entrenador al camp. El colombià Espinosa i Machín van coincidir al Girona una temporada i des que va arribar l'Espanyol al tècnic ha jugat... Bernardo, de titular, als 7 partits disputats, com un dels 3 centrals. És conscient el jugador de la transcendència del partit de diumenge, però defuig absolutament l'etiqueta de final.
Les etiquetes que le ponemos a los partidos creo que son secundarias. Una final es cuando en un partido tienes algo trofeo que ganar o que perder. En este caso nosotros estamos dentro de un partido de nuestro calendario, vencidos y comprometidos con la mentalidad que requiere ahora mismo esta situación, conscientes de la importancia que tiene el domingo, el compromiso que hay dentro del vestuario, la unión es máxima y todo eso pasa por remar en dirección hacia el objetivo, que es ganar.
Bernardo ha llançat també un missatge directe i clar a l'afició. Els demana que vagin a l'estadi diumenge al matí a les 12, que creguin en l'equip.
Animarles, ¿no? a tener fe en este equipo, en el compromiso que vamos a demostrar desde cada segundo del partido y estoy seguro que de la mano, como bien has visto en la iniciativa, vamos a salir como la familia que somos.
D'una plantilla de 27 jugadors, només hi ha dos futbolistes que no hi seran. Naldo i Piatti, encara lesionats. Per tant, Machín recupera Caleri i Torraspe, que ja s'entrenen amb normalitat. De fet, Caleri podria tenir fins i tot minuts contra el Getafe diumenge.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Avui els aficionats al bàsquet tenen l'oportunitat de veure un gran partit d'Eurolliga, un clàssic europeu. El Barça rep el Maccabi de Tel Aviv, dos equips que aquesta temporada estan revifant després d'uns anys mediocres i que ara mateix, a més, figuren entre els quatre millors de la competició. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'espectacle al Palau Blaugrana a partir de les 9.
Doncs, home, d'entrada, el que segur que veurem avui és un partidàs de bàsquet, perquè ja sabem que el Barça d'aquest any ha fet el pas que ha fet, però és que qui avui visita el Palau és el Maccabi de Tel Aviv, que és l'equip que més punts fa d'aquesta Eurolliga, a la ratlla dels 90. És un equip que juga possessions molt curtes, que fa un bàsquet molt, per entendre'ns, d'NBA, i això, si exigeix el Barça, pot donar-nos avui un partit de notació molt alta, i a més venint, fa 48 hores, d'un dels millors partits al Barça, o un dels més convincents, si més no, aquest any a l'Eurolliga, apallissant el Fenerbahçe. El rival d'avui és un Maccabi que va guanyar a l'Eurolliga fa 6 anys, però que des de llavors ha anat a cap a caiguda. L'any passat va ser desè, fa 2 anys va ser desè, fa 3 anys 14, fa 4 anys eliminat a la fase de grups. Per tant, aquell campionat del 2014 a Milà contra el Real Madrid ja queda una mica enrere, amb Tyrese Rice, per cert, ex-base també del Barça, avui a les files del Panathinaikos. Svetislav Pešić mostra un gran respecte per un equip que aquest any torna a ser el de fa 6 anys.
Són el moment millor estadística, és important. Ells utilitza de rebotes defensius per a contraataque, per a transició, donde se recibe este porcentaje, como se dice, alto porcentaje, 60%, dos puntos. No porque ellos juegan interior, no porque ellos juegan mucho transición, atacan, son muy agresivos en ataque, todos los jugadores, todo el mundo habla sobre Willbekin, pero ellos tienen algunos jugadores nuevos que tienen experiencia de NBA.
Un Pešić que, per cert, ha rebut una multa de 5.000 euros per haver dit anormal al president de l'Associació de Jugadors de l'Eurolliga, que vol escurçar 4 setmanes la pretemporada. Pešić diu que necessiten més temps per entrenar els equips i va utilitzar l'adjectiu de normal per referir-se a Nachbar. I també hi ha hagut multa pel metge del Madrid, 15.000 euros, Miguel Ángel López, per haver dit que el Barça són les pitjors rates de l'Eurolliga, i 4.000 euros al Real Madrid pels insults que van venir des de la grada en el Barça-Madrid. Madrid-Barça de la setmana passada. Bé, avui el Barça-Maccabi, com sempre, el transmetem per Catalunya Ràdio, a la web de Catalunya Ràdio i a l'APP.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Parlem ara de tenis perquè tenim en marxa aquests dies a Madrid la Copa Davis aquesta tarda, i no abans de 6:15 hi ha partit d'Espanya, la Caja Màgica contra l'Argentina. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, sí, i explicar d'entrada que s'ha avançat mitja hora el duel entre Espanya i l'Argentina, que estava previst per a les 6 de la tarda, però amb tota aquesta polèmica dels horaris s'ha decidit ajustar. Per aquest duel la selecció espanyola no podrà comptar amb Roberto Bautista. Ahir va abandonar la concentració amb l'equip i hores més tard es va conèixer la notícia de la mort del seu pare. Veurem, doncs, quin és el substitut en el partit individual. El seleccionador Sergi Bruguera haurà de triar entre Pablo Carreño i Feliciano López. L'altre partit individual sí que s'espera que el jugui Rafa Nadal. En la prèvia, Bruguera ha analitzat l'estil de joc dels argentins i, en aquest sentit, el català espera que l'eliminatòria sigui dura.
Los jugadores argentinos normalmente son ya nacidos un poco en tierra batida, acostumbrados a este tipo de superficies también. Son rivales muy duros, muy combativos, creo que serán un poquito parecidos los dos partidos en el sentido de que son los dos jugadores muy aguerridos, de fondo de pista, no dan una bola por perdida, van a ser rallies muy largos y yo creo que va a ser partidos muy duros que se decidirán por pequeños detalles.
A la mateixa hora començarà l'altre quart de final entre la Gran Bretanya i l'Alemanya. Si Espanya guanya avui, d'aquesta eliminatòria en sortirà la seva rival a les semifinals. I a l'altra banda del quadre, el Canadà ahir va assegurar la seva plaça a les semifinals després de derrotar 2-1 a Austràlia. La seva rival serà o Sèrbia o Rússia, que ara mateix estan jugant el punt decisiu en el partit de dobles. S'està jugant el segon set, Rússia s'ha endut el primer.
I, Pol, aquest dissabte també es disputa la 5a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de Gimnàstica Rítmica i participen gimnastes de primera línia mundial.
Sí, serà el Centre Esportiu Municipal Olímpic de la Vall d'Hebron. Començarà quan faltin 10 minuts per les 4 de la tarda i, com deies, hi participaran gimnastes de talla mundial. Parlem de Boriana Kalein o Vlada Nikolchenko, classificades entre les 5 millors del món en l'últim Mundial de Bakú. També hi haurà una àmplia representació catalana amb gimnastes com Natàlia Garcia del Club Gimnàstica Rítmica i Estètica Sant Cugat. La barcelonina va guanyar aquest trofeu l'any 2017 i ha estat tercera en el Campionat d'Espanya d'enguany. També va competir al passat Mundial de Bakú amb la selecció espanyola. D'altra banda, la Ciutat de Barcelona ens permetrà veure en acció joves promeses de la rítmica catalana. És el cas de l'Elisa Pérez, que un any després de fer el salt en categoria sènior amb només 16 anys, ja ha disputat un europeu i una Copa del Món. La gimnasta de Sant Cugat participarà per primera vegada en una competició que sempre ha gaudit i admirat com a aficionada des de la graderia.
Sempre ho he vist com un torneig espectacular, perquè molt poques vegades tens l'oportunitat de veure, o sigui, tan bones gimnastes. Sí que em fa una mica de respecte, però com que conec el pavelló perquè ja he competit allà en altres fases de Copa Catalana i també he competit contra algunes d'aquestes gimnastes en altres internacionals, doncs crec que s'equipara una mica.
Per cert, el Trofeu Ciutat de Barcelona el podreu veure al canal Esport 3.
I aquesta nit la Federació Catalana de Motociclisme celebra el seu 75è aniversari amb un sopar gala a l'Hotel Vela de Barcelona. Hi seran Marc i Àlex Márquez, Ivan Cervantes, Laia Sanz, Marc Coma, entre molts d'altres. El president de la Federació Catalana, Josep Maria Mañé, destaca a Catalunya Ràdio les xifres espectaculars de trofeus en aquestes disciplines que tenen els catalans.
Quan comences a preparar tot l'esdeveniment, doncs te n'adones que, bueno, doncs 33 campions del món,
els dos últims fa tot just encara un mes, bueno, un 13 dies i l'altre una mica més, nous joves, per tant, 33 campions del món en 25 anys, és una fita important, no? Crec que haurem ser de l'únic esport que pot dir que, com a mínim, cada any ha tingut com a mínim un campió del món, i això, amb el tipus de competició i la tipologia de l'esport, és important.